Aquest que sentiu és l'himne de la Juventus de Turí. És molt possible que la temporada vinent no torni a sonar a la primera divisió de la Lliga Italiana. I és que la Juve es dirigeix molt probablement al descens de categoria i a la pèrdua dels seus dos últims títols de Lliga. Aviat és dit, que els baixin i que perdin dos escudetos. Per la trama de corrupció que s'ha destapat i que l'involucra directament. A través del seu director general, Luciano Moggi, la Juve podria estar implicada en la designació d'àrbitres, en coaccions a jugadors d'altres equips perquè abaixessin el rendiment, i fins i tot imatges de jugades polèmiques falsejades a la televisió per ocultar ajudes arbitrals. Avui volem parlar d'aquesta qüestió i per això ens acompanyen des de Roma el corresponsal d'aquesta casa a Itàlia, Eduard Rubió. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia, Antoni.
I el corresponsal del País, Enric González. Bon dia, Enric.
Bon dia.
També el vàrem estar saludant quan vàrem fer ara el programa Roma fa poc. Aviam, per començar, no només la Juve hi estaria involucrada, oi? També equips com el Milan, la Lazio i la Fiorentina. Aviam, Eduard, com va començar a destapar tota aquesta trama?
Bueno, com deies tu, durant uns quants anys, s'investiga sobretot a la temporada 2004-2005, però també 2005-2006, o sigui, aquest any, una cúpula criminal, com deia l'Enric en un dels seus articles, dirigida per Luciano Moggi, director dimitit actualment de la Juventus, i un entourage de gent que girava a les seves ordres, controlava, de fet, tots els organismes del futbol italià i va manipular sistemàticament els resultats de molts partits. Els mètodes els acabes de dir tu. Àrbitres, jugadors, entrenadors i la mateixa federació, tot estava sota el control de la xarxa de Moggi. La Juventus, lògicament, però també el Milan, van ser els clubs més beneficiats d'aquest sistema il·lícit i, de fet, quan Luciano Moggi va dirigir la Juve des del 1994, de fet, els dos clubs, Milan i Juventus, han guanyat pràcticament totes les lligues, els Scudetti, l'últim aquest any, la Juve.
Permetem, Eduard, qui és Luciano Moggi?
Luciano Moggi és el director tècnic, era el director tècnic de la Juventus, un home que, de fet, representava el club en el sistema futbolístic de la Federació de Futbol Italià.
És napolità, crec, havia treballat als ferrocarrils italians, no?
Sí, havia treballat en els ferrocarrils italians, crec que havia treballat també a la Roma, ara ens ho dirà millor potser l'Enric.
Si em permeteu, sí, però la biografia d'en Moggi és peculiar. En realitat no és napolità. És toscà. Va néixer a la Toscana, fill d'un senyor que guardava boscos. I, per tant, va tenir una infància més aviat difícil. Es va traslladar al sud per començar a treballar als ferrocarrils, d'últim, d'aprenent. I després va arribar a ser el número 3 de l'estació de Civitavecchia, un carreron. Va tenir la sort de que per una d'aquelles lleis que es fan per treure gent de les empreses públiques van permetre al personal jubilar-se amb 15 anys de servei. I llavors ell va telefonar a la Juve i va dir: "Mira, jo seré ferroviari jubilat, viatjaré gratis. Volen que els enviï informes de jugadors?" Si no ens costa res, faci. I el primer jugador que va descobrir es deia Paolo Rossi.
Déu-n'hi-do.
I des d'aquell moment, aquell fill de masover que havia treballat a les ferrovie, doncs es va anar convertint en l'home important del futbol
italià. Fins a arribar a ser director general de la Juve. Diu que tenia...
Passant per la Roma, el Torino, sí, el Nàpols, el Maradona...
Ja. Diu que tenia 10 telèfons mòbils i que rebia una mitjana de 400 trucades diàries.
Efectivament. Rebia, i era, de fet, era Mr. Telefonino, el diuen aquí, perquè, de fet, tot la seva xarxa l'aguantava en aquest telèfon i pràcticament tot el dia estava trucant per telèfon. No?
Val.
Diu precisament que l'escàndol aquest es va arribar, dir també, de casualitat, de rebot una mica, mentre la Fiscalia de Turí investigava la Juventus sobre presumptes falsificacions de balanços. Aquelles interceptacions telefòniques van posar a la llum l'escàndol del futbol, aquest futbol pactat, ajustat amb els àrbitres, etc. Però ja et dic, va venir de rebot perquè s'estava investigant sobre presumptes falsificacions de balanços de la Juve. No?
Ja. Escolta'm, Enric, tu que segueixes molt el calcio, tu veient els partits als estadis o a la televisió, sospitaves alguna cosa? Perquè jo tinc la impressió que si l'escàndol de corrupció fos tan gran a la Lliga Espanyola, se'ns notaria, no?
Aquí es notava perfectament. S'havia fet fins i tot una frase, la sudditanza psicològica, és a dir, que els àrbitres es considerava que psicològicament estaven espantats davant de la Juve i procuraven afavorir-la perquè els fets estaven a la vista de tothom. No et podíem imaginar que quan veies una repetició d'un gol dubtós a la Moviola, doncs haguessin manipulat la posició de la pilota per canviar-ho tot, no?
Sí.
Però sí que es veia. El que passa és que ningú es podia imaginar que fos tot tan ja controlat, fins però... al punt d'ensenyar una targeta al jugador que el diumenge següent li toca jugar contra la Juve perquè estigui desqualificat.
Ja. Però a què els hi feien els àrbitres? Els pagaven, els subornaven, o més aviat els amenaçaven que els hi trencarien les cames?
No, no, la gràcia de tot això és que els diners mai canviaven de mans. Si hi ha algun tipus de corrupció, serà molt menor. La qüestió és que aquesta cúpula podia decidir quin àrbitre era internacional i quin àrbitre baixava a segona.
Perquè tenien comprada la federació.
Clar, i perquè decidien ells, ells donaven les notes i decidien ells qui seguia i qui no. Un àrbitre italià de primera divisió guanya com a sou base 6.000 euros, a part de determinats extras i de més. Ah, un cop t'acostumes a aquests 6.000 euros no vols tornar a la categoria dels 2.500 euros. Mm. I per tant, doncs, dius sí senyor quan et donen instruccions des de dalt. No?
Ja. I hi havia porters que es deixaven comprar perquè els hi fessin gols i davanters per fallar gols?
Penseu una cosa. El Moggi i el seu fill tenien una empresa de representació de jugadors amb més de 200 jugadors, 20 i tants entrenadors, i començaven a representar àrbitres. En aquesta situació, quan saps que el teu destí depèn d'aquests senyors que et poden arreglar un fitxatge per un club més bo, una internacionalitat, una pujada de sou, si et donen alguna instrucció, normalment doncs fas com que sí.
Carai.
No cal pagar. Uh-huh. És, tu vols seguir dins d'aquest sistema, vols prosperar, vols cobrar més, vols que et fitxi la Juve, vols que et facin internacional...
Uh-huh. Eduard, quan sabrem com acaba això? Quan es faran públiques les decisions judicials?
Hi ha hagut el nomenament d'una comissària especial, aquest Rossi. Després també s'ha fet un nomenament d'un jutge especial que porta tota la instructòria, que és el Borrelli. I vull dir, en realitat, la instructòria de Borrelli, o sigui, les investigacions que estan ja començant ara, haurien d'acabar entre el 15 i el 20 de juny. Després, la sentència final entre el 15 i 20 de juliol, i pensant que el 28 de juliol ja hi ha els sortejos de preliminars de Champions League i, per tant, ja hauria d'estar tot enllestit. Serà difícil perquè, jo no sé, però cada dia hi ha nous camps i noves coses que van sortint actualment. I llavors, esclar, és una mica difícil saber que si s'arribaran a aquests terminis. Però això és el que han dit els dos comissaris tècnics, que són dos jutges. No?
Imagineu-vos, això és gravíssim, que estiguéssim aquí parlant que el Barça o el Madrid baixaran a segona perquè els seus jugadors es deixaven comprar, o els àrbitres, etc. Tot això que estem escoltant, no? I hem volgut saber què és el que en diuen els aficionats italians, com els està afectant tot aquest escàndol. I al matí de Catalunya Ràdio, en Víctor Correal ha parlat amb quatre italians que resideixen a Barcelona. Són per aquest ordre, un que és de la Roma, un que és de la Juve, un que és de l'Inter i un altre de la Juve al final.
Siamo tutti fratelli.
Como aficionado de Roma te puedo decir que lo que está pasando los aficionados de la Roma ya lo saben desde hace mucho tiempo. Son solo los de la Juve que no lo querían ver, ¿sabes? Creo que puede ser como una opción de volver a un calcio más verdadero, más limpio.
Muchas cosas yo pienso que sean verdad. Lo que pasa es que la cosa se hizo muy grande y entonces pues se ha escapado de la mano. También los periodistas han comido mucho sobre esto, ¿no? O sea, que todo no puede ser verdad porque es demasiado grande. Bueno, mi padre es como médico consulente del equipo, ¿no? Entonces lo ve mucho más de cerca. No por los problemas de dirigencia, pero más con los jugadores, ¿no? Que sobre esto todo se calla, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy del interno y no te dicen nada, la verdad.
Este fin de semana fui a Milán y me contaron que también el Inter parece que tenga algo de corrupción, no sé qué tipo exactamente. Creo habían hecho apuestas sobre quién ganaba. Estoy seguro que la Juventus con el trío eso de Bettega, Moggi y Giraudo era un asco, ¿no? Juventopoli la llamaban.
Yo estoy jodido y tanto, visto. Es la confirmación que todas las sospechas que habían sobre mi equipo se han hecho realidad, desde la compra de los árbitros hasta el final. No sé si aquí en España os habéis dado cuenta, pero entre los varios las varias trampas que hizo el directivo Moggi, que imagino que el nombre ya os sonará,
ha sido una vez la de encerrar en el vestuario un árbitro porque no le había gustado su forma de actuar y casi se llevaba la llave a casa.
Déu-n'hi-do, això de... encara que estem parlant de futbol, però clar, té una dimensió social enorme, ha d'haver enfonsat psicològicament bona part de la societat italiana, no, senyors?
Efectivament, i aquests esquitxos de fang d'aquest escàndol han tacat també la Nacional de Futbol. El calvari, de fet, de notícies que estan arribant, i que, com et deia, Antoni, estan vestint tot el món del calcio i esquitxant també la selecció nacional que està concentrada a Coverciano pels Mundials d'Alemanya, però de tot es pot parlar en aquesta setmana de primera de concentració, menys de concentració, ja. Efectivament. Bueno, és inútil negar-ho, els mundials han començat una mica com van acabar els del 2002, és a dir, molt malament. Llavors es va perdre Corea, amb Corea, que era una selecció petita. Ara la competició pels italians encara no ha començat, però la primera setmana, dic, la pressió ha estat molt gran i sobretot per Marcello Lippi, l'entrenador. No?
Ja. També, Enric, hauríem de fer front a la responsabilitat periodística del cas, perquè si diguessis, no, és que és una activitat de la vida que no hi ha periodistes que se n'ocupin, però gran, de futbol se'n parla no sé quanta gent tot el dia. I que, clar, que ningú no sabe res és sospitós, no?
Tothom sabia tot.
Ah.
I tots ho hem escrit. Jo, que sóc un periodista marginal aquí a Itàlia, no sóc un dels que cobreixen directament l'esport, havia fet un parell d'articles sobre això. És a dir, els fets estaven a la vista de tothom. Ara, qui pot arribar a pensar que tot estigui manipulat, que tot un sistema futbolístic, que tota la competició estigui tan pastelejada que el primer dia de Lliga ja estigui clar qui guanyarà i per quants punts d'avantatge. Ja. Això no hi ha persona que pugui arribar. És a dir, fins que no sents les transcripcions, les cintes, les gravacions, o llegeixes les transcripcions, no t'ho pots creure.
Ja. Per entendre'ns, tu qui creus que acabarà sent castigat? Qui baixarà a segona? Estem parlant de la Juve?
Estem parlant de la Juve amb quasi total seguretat. Sí. Els altres probablement perdran punts. Això fa pensar que el Milan l'any que ve no estarà a Europa. O com a molt jugaria UEFA en lloc de Champions.
I a la Juve li prendran dos escudetos?
Jo crec que sí, almenys un.
Almenys un.
Que s'hauria de declarar desert.
Ja. I jugadors així importants i coneguts que estiguin esquitxats, qui hi ha?
Hi ha, per exemple, Cannavaro, que és un de la Juve, és el capità del mes de la selecció nacional, és un defensa, que precisament fa pocs dies declarava i defensava el sistema Moggi, i després hi ha també el Buffon, el porter internacional, que doncs, vull dir, és una persona que està implicada amb les apostes milionàries, que vull dir, també és una altra...
És un altre sumari,
Un altre sumari especial, no?
Carai. Doncs quin ambient per jugar al Mundial, no?
I el mateix Lippi, que, vull dir, està el mateix...
L'entrenador, Marcello Lippi.
L'entrenador Lippi, hi ha trucades en què li deia en el Moggi si li semblava bé aquella selecció i si podia posar jugadors de la Juve, perquè el Moggi li deia, digue, escolti, no em posis el Cannavaro, que ha de jugar i el vull fresc per un altre partit amb la Juventus, no? O sigui, que hi havia... Buah. Tot una corrupció terrible.
I després, clar, les travesses es feien sobre supòsits falsos, és a dir, tu especulaves amb l'UX2, però, esclar, això estava...
Absolutament, i ja hi ha presentades dues demandes civils que trigaran anys a resoldre's, però que, en justícia, doncs, efectivament, s'està cometent un frau contra els apostadors.
Creus que hi ha una derivada espanyola d'aquesta corrupció, Enric?
Si no fos per una petita peculiaritat, Espanya passaria exactament el mateix.
I
perquè les condicions es donen. És a dir, hi ha dos grans equips que només tenen que posar-se d'acord, d'ells depèn tot el negoci televisiu. Si es posen d'acord, manipulen el que vulguin. Quina és la peculiaritat? Que aquests dos grans clubs, Barça i Madrid, no són societats anònimes. De tant en tant hi ha eleccions i canvia la cúpula. I aquestes cúpules mai tenen prou temps com per posar-se d'acord entre si i arbitrar un sistema que duri anys.
Bona!
Aquesta és la petita peculiaritat.
La democràcia, vaja.
Sí, clar, els avantatges de la democràcia.
Sí, sí.
Com que canviem de presidents en els clubs de tant en tant...
Aquí, en canvi, són famílies que dominen, dominen el futbol italià.
No es pot arribar
com,
a aquest cas
de... tantes altres coses, Antoni?
Home, els Agnelli tota la vida han sigut els patrons de la Juve, encara que no fos nominalment el president, el senyor Agnelli era l'amo, no?
Sí, ara imagineu,
El Milan hi ha el Berlusconi.
Imagineu que el futbol italià espanyol depengués dels Gil i dels Loperas i de més.
No em diguis més. I clar, i se suposa que Berlusconi també estava una miqueta al corrent d'això, no?
Galiani, segurament, vull dir, hi havia una mena de contraforça, de contrasistema al sistema Juve, Galiani, jo crec que...
Però estaven d'acord, és a dir, sempre han negociat els drets televisius de forma conjunta, Juve i Milan, i això et fa pensar moltes
els
coses.
Els poders forts són precisament la televisió, jo crec.
Sí, sí, clar. 60 milions d'euros a l'any de base.
Poca broma. Hem llegit en un blog que s'ocupa d'això, en Víctor Correal m'ho fa notar, una frase que diu: la corrupció és el futbol el que la infidelitat a les relacions de parella. Bé, deixem-ho aquí. Escolteu, moltes gràcies per haver-nos il·lustrat. Estarem pendents de la resolució de la justícia. Deixem que feliciti també l'Enric González, que la setmana passada va rebre el premi Cirilo Rodríguez, que reconeix la feina dels corresponsals, i que hagis passat avui pel programa. Una abraçada, Enric.
Gràcies.
Gràcies també al nostre company de Rubio. Una abraçada, Roma.
Bon dia.
Ho recordem amb molt d'afecte després del nostre pas per Roma. En fi. Gràcies i fins a la pròxima. Bon dia.